Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5. Notícies. Obrim butlletí informatiu amb l'Ildami i Julieta complien Riells amb el concert de la Santa Gresca d'aquest 2023. Obria la 11a edició del Festival Ítaca en aquest nou escenari de l'Escala. Premi de 20.000 euros per un encertant de 13 a la travessa. L'anxova milionària continua repartint sort entre els seus clients. Aquest cap de setmana s'ha sumat un 13 a la quiniela amb un premi de més de 20.000 euros. El Via Crucis de l'Escala va omplir de gent als carrers el divendres Sant. Va ser la 13a edició d'aquesta representació que va anar des de la sentència a la plaça de l'Església fins a la crucifixió a la mar d'Amenaces. Hi van participar més de 100 voluntaris que van culminar amb èxit aquesta representació dels darrers dies de la vida de Jesús. 11 colles van ser les participants al concurs d'arrossos de l'Aplec de Cinclaus, un Aplec de Cinclaus que ha arribat a la 42a edició. Els guanyadors, la colla Els Desayunos i Els Ferrioleros. Balanç del Campionat d'Espanya d'Òptimis, que s'ha celebrat aquesta passada Setmana Santa aquí a l'Escala. Hi han participat 158 regatistes d'11 comunitats autònomes diferents. Els campions, Joan Domingo i Martina Gomila en la categoria sots-16 i Jorge Benítez i Marta Ferrando a la sots-13. L'agenda d'activitats i la previsió meteorològica d'un dimarts encara de calma, però amb vistes a un canvi de temps ràpid i amb tramuntana per demà, completen la informació. Ara us deixem amb la segona hora de la Randa Mar. Visitarem el Club Nàutic de Ciutadella, que fa el seu centenari. Viatjarem a Mont-roig del Camp, també a la Universitat Rovira i Virgili, i acabarem a la Llotja d'Arenys.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
¿Y tú qué pensabas que yo viviría esperándote? Que tú decidías la hora y el día para volver. Que yo necesitaba más de ti, pero lo que no sabes tú de mí, que ahora voy y vengo, sola me entretengo, olvido muy fácil. Hola, mira qué bien me va sola.
El nostre món i les nostres costums les vivim arran de mar.
Ja tornem aquí arran de mar, ja no ens aturem fins a les 6 de la tarda i encetem el programa anant-nos a un punt que ja ens agradaria estar ara mateix allà, la veritat, perquè segur que els nostres oients aquests dies de Setmana Santa s'han fet alguna escapadeta a Menorca i qui ha anat a Menorca haurà pogut visitar Ciutadella. Avui a l'arran de mar fem parada al port de Ciutadella i visitarem el seu club nàutic, una visita que més coincideix amb el centenari de l'entitat, Sergi.
Fixa't si hem triat bé, Fran, just quan el club nàutic celebra el centenari nosaltres hi fem parada i avui... Per això hi ha tres motius. Volem conversar una estona amb Felip Moll, que és el comodor del Club Nàutic de Ciutadella. Benvingut al programa, Felip.
Hola, bones tardes.
Clar, miràvem, sí, clar, les matemàtiques no fallen, el Club Nàutic Ciutadella neix a l'any 1923, per tant, enguany unes celebracions molt especials. Com encareu aquest centenari?
Sí, mira, el Club Nàutic fa els anys demà, perquè va ser fundat el 12 d'abril del 1923, i per celebrar aquest centenari, bueno, hem fet un plan molt ambiciós de competicions, de xerrades, d'esdeveniments, i farem una gala on convidarem a tots els socis, i bueno, tenim un munt d'activitats, ja n'hem fet unes quantes, i estem en ello.
Sou, com es diu en el futbol, el Club de Gano de Menorca, per començar, i no sé si d'Illes Balears.
Bueno, de Gano no sé, però som un club que fins ara es deia que era molt petit, a Menorca, bueno, que era un club petitó, però ara mateix som 760 socis i crec que amb tota l'activitat que feim és un club important. Tenim el Club de Ciutadella i el Club Marítim de Mó, que són els dos més potents de Menorca. I a Balears han fet molta activitat i també som un referent en aquest.
Just parlaves que el dia 22 és com, no sé si el tret de sortida, però sí que es fa la gala, no?, d'aquest centenari. L'heu tret de les instal·lacions del Club Nàutic i aneu a un lloc ben especial a fer aquesta gala.
Sí, el 22, que celebrarem, bueno, celebrarem tot aquest aniversari, farem una gala al Teatre d'Esborn, de Ciutadella, que és un lloc emblemàtic, i, bueno, tindrem allà les sorpreses, farem uns reconeixements, després un pica-pica i, bueno, una festa per celebrar tota aquesta trajectòria.
I explica'ns una miqueta la pròpia evolució del Club Nàutic Ciutadella. Aquí ha estat, sap on està el port, sap aquella entrada a Port Natural. Hem parlat també aquí al programa amb l'Agustí Jansà, a vegades de les seixes o les rissagues que us afecten tant en els ports, en aquest cas de Menorca. Quines particulars, suposo que això deu ser una de les particularitats d'aquest Club Nàutic, però explica'ns una miqueta com ha anat tu evolucionant.
Bueno, aquest club es va fundar el 1923, encara no hi havia una seu física, no tenien amarres, no tenien cap concessió, i tot això estava ubicat al final del port, allà on ara hi ha el famós restaurant El Triton. Pues per aquella zona tenien quatre snipes, i feien activitats de natació i algunes cosetes. Va ser cap a l'any, als anys 50, que en Andreu Trià i un president que van tenir va fomentar el crear una seu social per tenir ja una entitat física, no? I a partir d'allà va aconseguir posar la primera pedra, va aconseguir tenir amarraments i van començar les seccions de les esportives tal com les coneixem avui, que actualment tenim 6 seccions, n'hi han hagut moltes altres, però actualment són 6, una de pesca, una de pesca submarina, una de creuers, que fan regates cada cap de setmana, una de vela lleugera molt potent, amb regatistes que ara acaben de guanyar els europeus de l'Àcer, els campionats d'Espanya, etc. Una de piragüisme, que també tenim campions d'Espanya, i una que no hi ha cap club que jo sàpiga Balears, que és la d'escafandrisme.
Ah,
una secció de submarinisme.
De submarinisme.
I en totes... Sí. A la secció de submarinisme, per exemple, col·laborant amb l'OPSAM, que és els observadors del mar,
sí.
Anem a fer mostres de Posidònia, anem a ajudar una mica en tot això, feim netatges a platges, al port de Ciutadella, també feim sortides d'oci, i també col·laborem amb el Museu de Menorca en fent sortides d'arqueologia.
D'acord.
Anant a comentar pèssies o coses d'aquestes.
Precisament et volia comentar de tema de vela, que suposo que deu ser una de les activitats més importants dintre del Club Nàutic, i deu tenir un paper molt destacat, i sobretot també amb les competicions, no? Alguna competició especialment destacada per aquest any, que hagueu passat o que tindreu programada?
Sí. N'hem fet una, que era el campionat de Balears d'Optimist, com a calentament, i ara a final d'abril, no, a principi de maig, tenim la Copa d'Espanya d'Optimist, que esperem més de 200 regatistes, el qual, bueno, és un event important. que tinc la mare aquí. A banda d'això, mira, aquest cap de setmana passat acabem de fer de Vela de Creuers les 100 milles entre illes, que és una regata que ha estat la quinta edició. Han vingut creuers de Catalunya, creuers de Balears, i aquesta vegada, per primera vegada, Balears hem organitzat una regata també que ha inclòs els minis, la classe mini transat.
D'acord.
Llavors hem estat un total de 50 embarcacions.
Déu-n'hi-do. I des del Club Nàutic també col·laboreu, porteu, per exemple, activitats com la vela o altres activitats a les escoles del municipi o en tema educació, i col·laboreu també?
Sí, mira, aquest és un dels meus objectius com a comodor. Jo m'he apropat en el que és tota la cultura nàutica a les escoles, principalment, i a les edats més joves, no? Ara estem creant un programa que encara no tenim definit per fer això, per atreure encara més nens a que vinguin a practicar vela lleugera. I tenim un programa que és el Vine a Navegar, que és perquè comencin els més petits a navegar a l'estiu i que s'ho comencin a passar bé, i d'aquesta gent després és la que aconseguim fer l'escola de regates de vela lleugera i els entrenaments. I és d'on traïm la cantera de navegants.
I l'altre vessant, que també ho anunciaves, ens ho comentaves una miqueta abans, és el compromís amb el medi ambient, no? Amb la sostenibilitat, la natura. Això, hi ha molts clubs nàutics que ja s'hi estan posant. En el vostre cas, a part de la col·laboració amb l'escafandrisme, teniu algun projecte més o com encareu aquesta vessant?
No, ara mateix el que fem és això, del tema dels xerradors del mar, però també, mira, i de cara també al centenari, hem intentat fer unes xerrades molt especials amb persones que porten molt de valor. Per exemple, ha vingut la Sandra Espeja, que també és d'Observadors del Mar, ha fet unes xerrades obertes també al públic, de ciència ciutadana, de com col·laborar amb la mar, del que ens trobam del canvi climàtic i tot això. També ha vingut en Gavi Pérez, el meteoròleg, explicant una mica els fenòmens actuals que tenim. I bueno, a poc anem fent consciència també als nostres navegants i a la societat de tot el tema que ens envolta marí relacionat amb el medi ambient.
I a nivell turístic, com es porta això des d'un club nàutic, d'una illa que cada cop rep més visitants? El turisme també està més present com arreu, no deveu ser pas excepció, però com es combina, com es porta?
Bueno, t'he de dir que, mira, ara començarà ja aquesta setmana que ve, a finals d'abril, començarà la temporada forta de turisme, perquè cada vegada és més llarga l'etapa de turisme, no? I vol dir que tenim un moll, que és el moll de la Trona, on tenim amarraments de trànsit, allò s'omple tot a partir d'ara, i no s'allibera fins quasi octubre. L'any passat va ser espectacular, que és molt bo en tema ingressos, però també està molt massificat. És una mica complicat de mantenir les dues coses, no?
Clar.
Per una part tenim ingressos que ens permeten fer coses, per altra tenim tot ocupat, no tenim ni un forat, i a vegades no podem tractar a tothom de la mateixa manera, dient, hòstia, teniu lloc tots, no? És difícil. Però bueno,
clar, suposo... Aquí, per exemple, també hi ha moltes discussions o molt tema amb els amarraments sostenibles, la sobrefreqüentació d'embarcacions a cales, a zones de praderia de Posidònia, per exemple, o aquest tipus d'ecosistemes. Allà suposo que també deu ser una de les coses que es deuen portar bastant controlades, no?, tot el tema dels amarraments.
Desafortunadament no s'hi porta prou, crec jo.
Val.
És a dir, a Menorca tenim un problema molt gran amb tot això de les embarcacions de recreo, que es diuen, no? Amb aquestes embarcacions petites sense lloguer, amb tot el trànsit que hi ha, tenim un problema greu, que tu a l'agost no pots anar a cap platja i estar tranquil. I a més fan mal a l'ecosistema, ja sigui en combustible, ja sigui en el que dius tu de la Posidònia. I com a club nàutic no podem fer molt perquè el moviment és molt fort, no? El moviment turístic és molt difícil de regular i parar.
Doncs, Felip, moltíssimes gràcies per passar per aquí, per la Ronda de Mar, per explicar-nos al Club Nàutic de Ciutadella. Us desitgem molt bon aniversari, molt bon centenari.
Moltes gràcies.
I endavant amb tots els actes que aneu organitzant.
Moltíssimes gràcies. Estic convidats tots a passar per aquí. Quan vulgueu.
A reveure.
Vinga, merci.
I avui a la nostra secció de la joia patrimonial descobrim l'ermita Mare de Déu de la Roca i la de Sant Ramon, en el municipi de Mont-roig del Camp. Unes ermites situades a uns 300 metres d'altitud i damunt d'una roca de pedra de color vermellós que daten de fa molts anys i que compten llegendes fins i tot dels pescadors de Cambrils. Estigueu atents que seguidament ens ho explicarà la nostra companya Laia Oltra.
Avui coneixem l'ermita de la Mare de Déu de la Roca i també la de Sant Ramon de Penyafort, que estan integrades a la muntanya Roja de la Roca. És un enclavament molt característic de Mont-roig i que, de fet, dona nom al poble. Saludem a Maria Neus Mendoza, que és la presidenta del patronat de l'ermita. Bon dia, Maria Neus.
Bon dia.
És una ermita que, com deia, això està amunt d'una muntanya que és de color roig i que dona nom al poble.
Sí, és sobre uns 294 metres d'altura, o sigui que és bastant muntanya.
No, això que és una ermita que és declarada bé cultural d'interès nacional,
sí.
No?
Aquest any, l'any passat, la van declarar bé cultural d'interès nacional i, bueno, doncs, perquè és molt, molt maca, esclar, pels morrogencs molt més encara, però la gent que venen a visitar-la queden bocabadats de veure, doncs, com és ella, perquè està situada, doncs, damunt de muntanyes, sobretot, però també a l'ermita de Sant Ramon, que està damunt una muntanya, i anem vigilant perquè diem, ai, ves que cobrà, i perquè està feta tot damunt de roques erosives. Mm-hmm. I doncs se va vigilant que estiguin bé, doncs, sobretot. I, bueno, doncs, allí hi ha molt de devoció a la Mare de Déu de la Roca, que pels montrogencs és el millor del poble que tenim. I bé, doncs, hi ha la Mare de Déu, es fan uns actes, després del dia de la Mare de Déu de la Roca, també es baixa la Mare de Déu, cada 4 anys, festes quadriennals, es baixa la Mare de Déu i es fan unes catifes pel poble, i acabat, doncs, de 8 dies el tornem a pujar a dalt, i a dalt fem un dinar popular i molt d'allò, i molt bé, doncs, i molta gent, doncs, participa. Les persones que van a visitar-la, ja he dit, queden meravellades, perquè, doncs, primer es troba pujant, bueno, s'hi pot anar bé amb cotxe,
sí.
I pot anar bé els que a peu, perquè hi ha dos camins. Li diem el camí vell, perquè és l'antic, que no hi havia carreteres, i ja és una carretera que es pot anar amb cotxes fins baix al peu de l'ermita. Doncs allí hi ha un pàrquing molt gran i doncs la gent no aparquen allà. Allí també es troben diverses fonts, la font de Sant Bernat, la font de l'Alzina, la font de Sant Jaume. Es va tirant amunt, es troba, doncs, la plaça, que és d'allí es veu tot el Camp de Tarragona. Però doncs també hi ha un restaurant. No és ben bé restaurat, és un menjador, perquè anys enrere, ja fa molts anys, doncs allí s'hi, doncs, feien recés i, bé, doncs anaven la gent a passar un dia i resaven.
Uh-huh.
I després, bé, doncs, entrar dins de l'ermita, que està molt ben cuidadeta, i on hi ha la Mare de Déu de la Roca, i després, més amunt, trobarem l'ermita de Sant Ramon, que allà l'ermita de Sant Ramon també té una mica de llegenda, doncs, que es veu que era veritat, la van trobar, uns mariners van trobar a Sant Ramon i llavors la van posar a dalt aquesta muntanya, i allí servia més que res, perquè ara tot està més adelantat, però com a far dels mariners, que els mariners de Cambrils pagaven, o sigui, o regalaven oli perquè es tingués sempre encesa una llàntia, que així quan tornaven de navegar, de pescar, el que fos, veien la llumeta i sabien que s'acostaven a casa. Uh-huh. I entrem doncs, el far dels mariners.
Funcionava com un far, no?
Sí, sí, sí.
Clar, l'has fet tan amunt perquè la capella de Sant Ramon està més amunt, és continuant,
més amunt,
no?
Bastant més amunt, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, no sé exactament a quants metres, però doncs sé que i està bastant més amunt.
Sí, sí, sí.
I d'allí, doncs, es imagines la vista que hi ha, perquè es veuen les platges, es veuen muntanyes, bueno, tot és maquíssim.
La gent per això ho coneix, és a dir, que hi ha l'ermita de la Mare de Déu de la Roca i la gent continua fins a la Sant Ramon.
Perquè per la porta d'on s'entra l'ermita, al costat hi ha una altra porta que és la que va a dalt a Sant Ramon. I també, doncs, quan està sobre una cosa, sobre l'altra. I llavors ja saben que primer se paren allí i en acabat, doncs, tiren cap dalt, primer se paren a la Mare de Déu de la Roca i en acabat se tiren cap dalt, que també és molt bonic de caminar, hi ha com unes escaletes, està molt, molt ben arreglat, doncs fins dalt a la mitja de Sant Ramon.
És a dir, és un passeig agradable, no? I que sí, a partir sí, d'allà sí. També es poden fer diferents excursions. Comentaves també, hi ha fonts, en diferents camins.
Sí, sí, hi ha fonts, i hi ha puestos, o sigui, hi ha uns bancs i unes tauletes per a fer per a menjar, doncs, si es vol, i si no, doncs es pot anar a dinar al menjador, doncs, de l'ermita.
Maria Neus, a quina època ens hem de remuntar dels inicis d'aquestes ermites?
Mira, l'ermita de la Mare de Déu de la Roca, a finals del 12, primers del 13.
Uh-huh.
Així és, sí. I després també hi ha també les llegendes de la Mare de Déu, que doncs, la primera Mare de Déu que hi va haver, que la que es va trobar i que hi va haver, va ser el 1153, i que la van robar, perquè ja n'han robat dues de Mares de Déus allà dalt.
Vaja.
Sí, i llavors, doncs, aquesta primera, el 1153, van robar una, llavors, que va desaparegué el 1936, al temps de la guerra, i llavors, doncs, va tornar a ser reposada, i va tornar a ser robada, el 1979. I llavors, de tot això, que doncs, ja s'havien fet dos robos, es va formar un patronat el 1980, i doncs, aquest patronat se'n van cuidar de fer una altra Mare de Déu, que és la segona, i la va fer doncs, un noi de Montroig, que és escultor, Francesc Avaloi, també amb el Bruno Icar, que és un pintor. Llavors, doncs, se va coronar, se va posar una majòlica de representació de la Mare Déu de la Roca a Montserrat. O sigui, si es va a Montserrat, se trobarà també una majòlica on hi ha la Mare de Déu de la Roca, uh-huh. la nostra, diguéssim. I,
Són molts anys, no?, d'història de les ermites. Això vol dir que han patit també diverses guerres i
sí,
amb la peculiaritat també de l'erosió, com comentava que hi ha una erosió, no?, a la roca. Com ho heu fet per conservar-les tan bé?
Doncs les han fet vigilar i han posat, doncs, com una malla, posem, perquè no hi hagi despendiments. I es van vigilar, però no, s'aguanta molt bé. Perquè normalment la gent de l'ermita de Sant Ramon, mirada des de baix al pàrquing, es veu que està del vent, està molt erosionada, i sembla que estigui penjadeta sola, que no tingui pollo. Però això ho han fet mirar diverses vegades, i es diu que l'ermita de Sant Ramon no caurà, perquè està ben aposentada dalt i no caurà. Perquè sempre, esclar, hem d'anar vigilant amb les coses.
Sí, sí, sí.
I la veritat, creieu que és molt maco, molt.
Sí, i amb la peculiaritat aquesta, no?, de que els pescadors de Cambrils la feien servir la capella de Sant Ramon com a far.
Sí, 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 sí.
Una història bonica.
Sí, perquè ells mateixos pagaven l'oli, o sigui, regalaven l'oli, unes gers tenien uns gerres i pujava l'oli i teníem oli per tot l'any i quan tal estés sempre encès el llum, que així amb ells us hi servia de far, doncs. Uh-huh. I veu que l'ermita, abans de fer-la, es va construir a final del segle XII, primers de XIII, i primer era un castell feudal. Que es va perquè, mira, hi ha la llegenda de l'ermita, que la Mare de Déu la va trobar un pastoret. I la va agafar i la va prendre cap a casa. L'endemà va trobar que aquella imatge no era casa seva. Torna a anar al puesto on la va trobar i va veure que tornava a ser allí. I així dues vegades. I llavors li van fer, doncs van dir, això és que vol que se li faci alguna església o un monument o alguna cosa.
Sí,
perquè
sí.
Aquí, doncs, sota la cova no hi pot estar. No hi vol estar. Ja dic, això és llegenda, eh? I llavors, doncs, la van fer. Primer la van fer en un puesto, que també tampoc no la van trobar l'endemà, perquè tampoc no era el puesto adequat, que era el Peiró, que ni dèiem nosaltres. I ara, que va després, la van fer a dalt al Botestar, eh? I d'allí no s'ha mogut, sinó que l'han anat a robar.
Sí, sí, molt bé. Llegendes que expliquen això, no? Aquesta història de molts segles enrere i que actualment es pot apreciar aquest patrimoni de Mont-roig del Camp, que és gratuït, no? Vull dir que la gent pot anar-hi també com un passeig.
La gent hi pot anar com a passeig, hi pot anar a passar el dia, inclús hi ha unes habitacions que es poden, doncs, jugar, doncs, una nit o dues nits, el que sigui, unes habitacions, i en acabat també hi ha una altra habitació molt gran, que aquella habitació és per anar i acomodar el jovent amb sacs de dormir, si volen anar grans, però amb sacs de dormir, allò per passar doncs, un dia, una estada, doncs s'hi poden quedar.
Acolliu a grups, no?, de joves, sí, a esplais, sí. Caus, potser.
Sí, abans, molts anys enrere sabeu que s'hi feien colònies, però ara no se n'hi fan de colònies perquè es necessiten unes condicions i com que allò, doncs, pot ser que hi hagi perill perquè si són crios petits que no caiguin perquè és tota una muntanya.
Clar.
Doncs no, encara crios petits no. Més aviat, doncs, gent jove, sempre acompanyats d'algun tutor.
Hi viu algú actualment per això, a les ermites?
Sí, sí, sí. Sí, hi ha dia i nit, o sigui, l'ermita no està mai sola.
Uh-huh.
Ara, els dimarts està tancat. O sigui, vostè, si algun dia tenen l'ocasió d'anar-hi, que val la pena,
i
d'octubre a març, de 9 a 18, de 9 a 6 de la tarda, està obert. I de l'abril al setembre, de 9 a 21. Els dimarts té tancat com per festa laboral i per anar a comprar l'ermitana. Però sempre es queda amb algú dins, no es queda mai sola.
Sí, 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 per vigilar-la, no?, i conservar-la.
Sí, perquè tot i amb això fan gambarrades, perquè avui dia, no sé, com pugem, que doncs sempre hi ha alguna gambarradeta feta.
Ja, s'ha de vigilar i...
S'ha de vigilar, i per això, doncs, la condició, allà hi ha els ermitans, que es queden dia i nit, i amb la condició que no es queda mai sola, ni que dimarts estigui tancat, sempre es queda algú allí de vigilància.
Clar. L'horari per això de visita, com deia, és més limitat. Clar, no es pot anar a la nit, no?
No, perquè és de 9 a 18,
uh-huh.
I hi ha a l'estiu, doncs de 9 a 9. 9-21.
Molt bé.
A 9.
I també es pot fer parada i prendre alguna cosa, no? Que comentava que
sí,
hi ha un restaurant.
Sí, hi ha un restaurant i hi ha també, doncs, acabat a sota. Hi ha uns porxos i sota els porxos també hi ha cadires i taules per si algú doncs, vol fer algun refresc, perquè, esclar, el restaurant serveix en bar, coses de bar, doncs també pots posar. I si et portes el menjar, doncs menjar a baix d'allí també t'ho pots fer.
Molt bé, Maria Neus Mendoza, la presidenta del patronat d'aquesta ermita de Mont-roig del Camp. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos una mica més la història, no?, d'aquesta ermita, d'aquestes ermites que hi ha al municipi i que són patrimoni de la humanitat.
Sí.
Moltes gràcies, i anirem a visitar-la.
Sí, però no s'ho deixeu perdre perquè és una cosa molt maca.
Gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, gràcies.
Adéu, merci. Adéu.
I seguim a Arran de Mar, ara ho farem amb la nostra tradicional notillotja que ens porta fins al Port d'Arenys. Amb l'Ale Roca i l'Emili Pacheco coneixerem quina és l'actualitat de les últimes setmanes en aquest port de l'Alt Maresme. Emili, endavant quan vulguis.
Bona tarda de nou, Ferran. Doncs recta final de l'Arran de Mar d'avui i, com sempre, parem atenció també a una notillotja. De fet, avui marxem fins al Port d'Arenys de Mar. Allà ens acompanya avui l'Aleix Roca, ell és armador de l'embarcació Beetle del Port d'Arenys de Mar. Aleix, bona tarda i benvingut novament a l'Arran de Mar.
Hola, bona tarda, què tal?
Com es presenta? De fet, crec que fa, no?, 2 setmanes, 15 dies que ja heu recuperat l'activitat després de les vedes. Com està sent aquesta activitat?
Bueno, pues, com cada any. Bé, tant el mateix que agafem abans de les vedes, ho agafem ara. Bé, està anant bé.
Molt bé. Doncs bé, clar, s'ha reprès, no?, després d'aquestes 2 setmanes. Una mica, quina és o com van les captures i quina és l'activitat que feu?
Mira, jo ara mateix m'estic centrant en el que és l'escamarlà. Escamarlà amb aire, lluç, perquè és el que té més valor. Amb pocs quilos pots fer el jornal. Però, bueno, hi ha una mica de tot. Ara es lletja d'Arenys, ja des de moll, des de raps, una mica de tot. Menys gamba vermella. Aquest any s'està resistint. Encara no hi ha anat ningú a provar-ho.
Uh-huh. I això?
Bueno, perquè una barca hi va anar-hi, no em va agafar, i llavors doncs, ja no... Esperem un mes o així, a veure si amb la calor puja la gamba del fons cap als fons on podem pescar nosaltres.
És a dir, que això una mica també té a veure amb el canvi climàtic, suposo, no? O amb com estan les aigües?
Home, el canvi climàtic ens està fent, diguéssim, ens avança i ens atrassa el que diguéssim les èpoques del peix, d'acord? Com que les aigües estan més calentes, ara agafem escamarlà quan l'agafàvem d'aquí 2 mesos. Saps el que vull dir?
Mm-hmm. Clar, sí, l'escamarlà encara no s'agafaria, no? Seria no, més ara... cap al mes de juny, juliol.
Sí, exacte. Uh-huh. S'agafava més de cara a l'estiu. I ara, en canvi, jo diria que més o una mica més, una mica menys, no en pots agafar quasi tot l'any. Uh-huh. També hem de comptar una cosa, que nosaltres estem parats 3 mesos, quasi. Els 3 mesos de fred. Clar, no sé si aquests 3 mesos n'haguéssim agafat, però jo, per exemple, al desembre hi vaig anar-hi, a l'escamarlà, i ja n'agafàvem. I he tornat a començar, després de la veda, anant a l'escamarlà, i n'hem tornat a agafar. Quan això abans... no era possible. Uh-huh. Hi havia una època de l'any que ningú hi anava perquè se n'agafava molt poc. En canvi, ara, més o menys...
Uh-huh. I això pot tenir a veure, Aleix, amb el tema del canvi de les aigües, de la temperatura de les aigües i de que potser hi hagi més regeneració i, per tant, ara has tornat, després, com deies, després de 3 mesos, i has trobat quantitat important?
Home, a veure, jo crec que la veda és una cosa bona, val? Però la manera en què ens la imposen, no, o sigui, ells t'imposen la veda perquè diuen que s'està acabant el peix, d'acord? Això és fals, això és totalment fals. No hi ha una sobrepesca en el Mediterrani, com perquè tinguem que fer vedes perquè el peix es regeneri. Això és totalment fals. El que ens estem trobant els pescadors, que som els afectats, no, del problema... és el canvi climàtic i sobretot la contaminació que tenim. Fa poc va sortir un estudi que deia que la costa del Maresme era la més contaminada de tot Catalunya.
Uh-huh. Exacte.
No sé, si viuries tu en un lloc on està tot ple de brutícia, on hi falta l'oxigen, on t'han canviat la temperatura, és normal que hi hagi peixos que estaven acostumats a un medi que ara no existeix. Doncs aquests peixos han desaparegut i el que està entrant són espècies invasores, com la gamba blanca, que en aquí no n'havien tingut mai, i ara, com que la temperatura de l'aigua és més alta, tota aquesta gamba que s'agafava a Màlaga, que s'agafava cap allà baix a Andalusia, doncs ha pujat cap aquí. És un canvi, està fent un canvi.
Clar, és un canvi, no? I en aquest cas, clar, un canvi que us afecta a vosaltres directament i que suposo que com a consumidors també ens afecta, no? Com a consumidors que anem a la peixateria i veiem el que veiem, no?
Sí, clar, és que aquí el que passa és que nosaltres cada vegada estem treballant menys i de peix de fora cada vegada n'està entrant més. Llavors, no sé, tenim un problema gros els pescadors catalans, eh? Bueno, catalans i del Mediterrani. Perquè des de Brussel·les l'únic que fan és atacar-nos. I en canvi, nosaltres no som el problema. Som damnificats.
De fet, com dius, no? el principal argument de les vedes són sempre aquesta regeneració de, no? dels caladors, bueno, de les aigües, però vosaltres dieu que no? Que això no és efectiu, no?
Bueno, és efectiu fins a un punt. O sigui, el que tu no pots fer és dir a tota la pesca catalana, per exemple, no? Perquè estem a Catalunya, parlem de la catalana, no, pareu 3 mesos perquè no hi ha peix. No. Perquè tot això és mentida. De peix se n'està agafant. D'acord? De peix se n'agafa. L'únic que l'administració ens està posant tal muntanya de traves que la gent no segueix anant a pescar perquè no... Jo ara perquè ja en tinc 42 anys i només sé fer això, però si no, plegaria jo.
Canviaries de sector?
Sí, sí. Jo si pogués, i tant. I tant, si és que és una cosa i derribo. És una generació de pescadors que pesca sempre en el mateix lloc. Diguéssim que poder, igual que ell, segur que ho sé.
De fet, és allò que diuen, no?, a vegades la política dels despatxos.
Home, és que és com si a mi em posessin amb la cartera de portar a un hospital. Jo no tinc ni idea de portar a un hospital, no? M'hauria d'enfiar de lo que diu un, de lo que diu l'altre. Jo sóc un analfabet en portar un hospital. Doncs el que ens està portant a nosaltres, al nostre sector, són analfabets del nostre sector. I ja està. I així es van les coses. I no volen fer cas a lo que diu el pescador, a l'home que ha estat treballant aquest tros de mar durant més de 100 anys.
Aleix, ara aquests dies, de fet fa unes setmanes, no?, que es presentava aquesta reordenació que ha fet en aquest cas el Departament d'Acció Climàtica, la Generalitat, dels projectes GALP, no?, i que s'unien, en aquest cas s'unificaven els ports de Blanes i Arenys a l'hora de compartir projectes. Això com ho veus? De fet, es va fer la presentació al teu poble, Arenys.
Sí, sí, jo hi era.
I com, això com ho veus?
Mira, jo personalment veig que és una bona iniciativa si es fa servir per les coses que es fan servir. M'entens el que vull dir? És un bon grapat de diners que si s'utilitza per fer un estudi, que si s'utilitza per dir la veritat, servirà. Però si no, serà una pantomima com moltes de les que estan fent l'Estat actualment.
És a dir, que quedarà en un no res.
No ho sé, jo ara mateix estic vigilant. Jo sóc el representant de les barques d'arrossegament d'aquí del Port d'Arenys. Estem, doncs, a l'expectativa i a veure en què es gasten aquests diners. Però pot ser una mesura molt bona si es sap utilitzar. Ara, si els que ho han d'utilitzar són els de sempre, serà un bunyol, però...
De fet, es parla, no?, que el que ha de fer és revitalitzar l'activitat portuària, no?, de les zones que afecta.
Sí, però és que, per exemple, els ports, el que tu tens que fer aquí és que hi hagi un relleu generacional. Ara mateix hi ha 5 barques aquí d'Arenys que tenen fills i per culpa de les normatives, de les limitacions i de les prohibicions que ens arriben des de l'Estat i des de Brussel·les, els seus fills ni s'ho miren al seguir la tradició d'anar a pescar. Perquè és impossible. És que és impossible.
Clar.
És un acoso i derribo. Totalment.
Aleix, doncs, abans d'acabar, acabem amb un to més optimista, com a mínim, què és el que trobem? Si anem a les peixateries d'aquesta zona, d'Arenys i dels pobles dels voltants, sí. Una mica què és el que trobem? De producte fresc i de producte de qualitat, què és el que podem trobar aquests dies?
Doncs pues mira, ara aquí s'està venent sorell, besugo, s'està pagells, com a peix així d'en terra, moll vermell, moll blanc, i llavors ja si ens anem cap a més profunditat, que és on anem les barques més mitjanetes i grosses, doncs hi ha escamarlà, gamba blanca, lluç, maire, raps, és més o menys això.
És a dir, que tenim varietat, no?
Sí, sí, com sempre.
I els preus, més o menys, bons, acceptables?
Els preus, és que clar, aquí això ja és un altre tema. Per exemple, hi ha peix que el preu no ha pujat en 20 anys.
Clar.
Llavors, bueno, els preus, raonables, ho deixarem així.
Raonables, i en aquest cas el que sí que nosaltres hem de fer sempre, no?, almenys des d'aquí, des de la Randa Mar, ho fem, no?, el de recomanar a la gent que vagi a la peixateria a comprar el producte de proximitat, sempre. No?, el producte de qualitat, el que han portat els pescadors de la zona, no?
Sí, sí, sempre, i que no només amb el peix, vull dir, amb tot, amb la carn, amb les primeres matèries sempre s'han de comprar el més pròxim possible. És donar vida al poble.
Ara tu deies, l'escamarlà és el que més estàs pescant aquests dies. L'escamarlà té sortida? És a dir, a l'hora de la gent s'anima a comprar l'escamarlà per casa?
Jo no ho crec, perquè ha de picar a la peixateria.
Clar.
No sé a quin preu va la peixateria. Però nosaltres, per exemple, estem venent al mitjà a uns 25 euros o el quilo, 25-30 euros. No sé, la peixateria, si va a 40 euros, no crec que, tal com estan les coses, hi hagi molta gent que s'ho pugui permetre.
Clar, diguéssim que és més a nivell sibarita, no?, a nivell de gent que s'ho pugui permetre, no?
Sí, o restaurants de certa qualitat...
Clar, perquè la gent així més de peu, el que opta sempre és pel peix més assequible, no? Que sigui també de qualitat i de proximitat, però més assequible.
Clar, tot el que sigui peix d'aquí és peix que ha tingut una inspecció sanitària, que té un valor afegit.
Que s'ha de pagar aquest valor, no? Com és normal, no? I lògic.
Jo trobo que poder és massa el preu que hi ha a la peixateria, però clar, també els hi han pujat tot el que són... impostos, la llum, tot això també ells ho han de repercutir en el producte. Nosaltres no és que el venguem molt més car que fa 20 anys el peix.
Doncs Aleix Roca, com sempre, gràcies per haver fet aquesta notillotja ja de la recta final del programa d'avui dimarts, i que vagi molt bé.
Vinga, igualment, una abraçada.
I arribem al tram final del programa i ho farem parlant d'una entitat molt interessant que acaba de néixer. Es diu Civic Eye i és la primera associació, atenció, que defensa els interessos de la ciutadania davant la intel·ligència artificial. L'entitat Civic Eye, amb una important representació de la Universitat Rovira i Virgili en el grup Impulsor, demana l'accés lliure i ètic a la intel·ligència artificial, amb la intel·ligència artificial, perquè s'aprofiti pel bé comú i no sigui controlada per governs i grans empreses. Avui parlem amb el professor de matemàtiques de la URB implicat en aquest projecte, Manel Sant Romà, perquè ens ho expliqui bé. Manel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, portem des de fa uns mesos, tothom està al·lucinant amb aquesta aplicació del xat GPT, tothom està entrant, per qui no ho sàpiga, és una aplicació de xat en la qual podem entrar i ficar qualsevol cosa, qualsevol pregunta, qualsevol proposta, i el programa ens la fa automàticament amb un ventall de matisos a vegades bastant impressionant. La intel·ligència artificial està ocupant la nostra vida cada cop més, i Manel, vosaltres heu creat una associació per dir, ei, parem una mica el carro, no? Què està passant?
Sí, més que parem el carro, de fet nosaltres no estem necessàriament per al carro, sinó per pujar-nos en el carro. Què vull dir amb això? Vull dir que tradicionalment qualsevol tecnologia que hi ha hagut, doncs la porten experts, no? Siguin els experts que siguin, enginyers, científics, el que siguin. Moltes vegades darrere hi ha empreses i després doncs, hi ha els governs que regulen o que la impulsen, no? És a dir, en aquestes tres potes, no? Però, esclar, ens trobem davant d'una... Això sempre ha passat i és el que està passant ara amb la intel·ligència artificial. Hi ha científics que ho tiren endavant, hi ha molts diners al darrere d'empreses i després els governs encara estan una mica en fora de joc perquè tot això va molt ràpid. Però nosaltres diem això, per primera vegada en la història de la humanitat hi ha una tecnologia que toca el moll de l'os del que és ser humà. Perquè, com tu comentaves així molt per sobre, però és que el que fa aquesta tecnologia és simular, emular el llenguatge humà. És a dir, per primera vegada pots parlar amb una màquina amb llenguatge absolutament natural i la màquina et respon amb llenguatge absolutament natural i pot tenir un diàleg amb tu perfectament raonable, diguem-ne. Altra cosa és que digui veritats, no digui veritats, però el llenguatge és perfecte. És a dir, per primera vegada a la història, una de les característiques fonamentals del que és ser humà, que és el llenguatge, no, els animals i les plantes no es comuniquen, però no a través del llenguatge. Nosaltres, els humans, ara ho estem fent, ens comuniquem a través del llenguatge, d'una llengua que forma part del llenguatge, no? Doncs això és la primera vegada a la història i això toca el moll de l'os del que és ser humà. El que nosaltres diem és, senyors, aquí els ciutadans hi tenen molt a dir,
clar,
perquè ens juguem al futur de la nostra societat i de la nostra espècie.
Clar, vosaltres, precisament, a la pàgina web teniu una plana, civicai.cat, allà, si entreu, veureu les idees que exposa aquest col·lectiu, de les primeres entitats que s'han creat, atenció, al nostre país, i no sé si a molts altres llocs més, i precisament, i Civicai, on forma part el Manel, tenen com tres propostes molt potents. La regulació democràtica de la intel·ligència artificial, és a dir, demanar als governs i a la Unió Europea que exerceixin la implementació pràctica de la regulacions previstes sobre l'aplicació social de la intel·ligència artificial, la participació de la societat civil i la construcció d'un consell d'entitats. A veure, entenem que, clar, us voleu pujar al carro, però us voleu pujar al carro perquè es democratitzi la intel·ligència artificial, llavors, no?
Òbviament. A veure, nosaltres, tu deies, dels primers del nostre país, no? De fet, és el primer al país i al món, que sapiguem nosaltres, encara no, i així en sortiran més, perquè és que n'han de sortir, perquè el que ens hi juguem és molt, no? Però som la primera entitat, diguem-ne, que l'únic interès que tenim és, diguem-ne, sensibilitzar l'opinió pública i demanar que s'escolti la veu dels ciutadans amb el desplegament i la implantació de la intel·ligència artificial. Nosaltres, la proposta que fem és que els governs actuïn, els governs europeus, en concret, la Unió Europea actuï, que es tingui en compte en aquesta actuació la participació ciutadana, és a dir, aquesta agència reguladora que acabarà existint no tardarà gaire, tant mesos, no pot tardar anys, perquè això va molt de pressa.
Sí.
Aquesta agència reguladora ha de tenir en compte els ciutadans també, les entitats ciutadanes, no únicament els experts i les empreses, sinó també les entitats ciutadanes. I després nosaltres cridem a la societat a organitzar-se i a constituir-se en una comissió permanent per vigilar que això sigui així. Nosaltres no som, evidentment, ni els únics que volem tenir veu, però demanem que els governs escoltin la veu de la ciutadania organitzada, perquè tot això, ja et dic, és un tema que va molt més enllà d'una tecnologia i d'unes imatges i lo divertit que és, mira el que surt ara per la pantalla i tot això. Ens estem jugant moltíssim.
Perquè estem parlant amb Manel Sant Romà, ell forma part de l'entitat Civicai, que podríem dir que és la primera entitat que sapiguem a l'estat espanyol que es dedica a dir, escolta, democratitzem la intel·ligència artificial perquè, clar, pot estar al servei d'interessos obscurs als governs i empreses i multinacionals que és qui estan finançant aquestes aplicacions. Manel, a més, ets professor de matemàtiques aplicada. Què et sembla? Quins efectes catastròfics podria tenir la intel·ligència artificial en la nostra vida si continuem així?
A veure, a mi no m'agrada, em pregunteu molt pels efectes catastròfics. Jo penso que...
Ho deia Stephen Hawking, això, que ho teniu referenciat a la vostra plana.
Jo penso que el que acabarà produint són efectes fantàstics i ajudant a curar malalties i ajudant a combatre el canvi climàtic
i donant noves oportunitats a la gent, a les cultures i a les societats. Dit això, podria haver-hi coses que molt perilloses, coses que farien riure a les coses que, diguem-ne, perilloses que pot produir la
com per exemple
nuclear. Com per exemple que les màquines que cada vegada seran més intel·ligents, així de clar, i ara per dir alguna cosa, les màquines aquesta, el ChatGPT i de fet la nova generació que és el GPT-4, doncs pràcticament ja mostra, entén el món, entén, algú podria dir, bueno, però l'entén realment, bueno, no sabem si l'entén, però és capaç de simular que l'entén com un adolescent de 14-15 anys. El ChatGPT era com un nen de 9-10 anys. En dos o tres mesos estem en la situació d'un nen, d'un noi o una noia de 14-15 anys. No tardarem gaire que tindrem una versió en la qual pràcticament entendrà el món com qualsevol de nosaltres, no? Com qualsevol adult. Uh-huh. I, donant-li temps, serà més intel·ligent que el més intel·ligent dels humans. Vale? Per tant, això no es veu que hagi de tenir un fill. Per tant, en un hipotètic futur, una intel·ligència superior a la dels humans podria decidir raonablement que els humans el que hem de fer és deixar, o sigui, apartar-nos i que el món el controli aquesta intel·ligència superior, no? Uh-huh. Això sembla de ciència-ficció, i de fet a dia d'avui és ciència-ficció. No és una cosa que hagi de passar...
Bueno, però això també està passant amb els mercats de Wall Street, que utilitzen algoritmes.
Home.
La policia està utilitzant càmeres de reconeixement facial també lligades a la intel·ligència artificial. Vull dir, ja ho tenim aquí, això,
No? Sí, però en el pitjor dels casos, o sigui, en el millor dels casos és un control democràtic. I en el pitjor dels casos, les decisions finals les prenen els humans, no les prenen les màquines. És a dir, sempre hi ha un humà que pren la decisió final. Per tant, no és algú que té... No, el control per part de les màquines dels humans no és algú que tinguem a la volta del carrer, diguem-ne, ni avui ni l'any que ve. Però podria passar, i evidentment, en mans de governs no democràtics, que n'hi ha un fotimer en el món, per cert, o en mans de... d'altres governs democràtics que ho vulguin pels seus interessos legítims, doncs és algú que és molt seriós, molt seriós. Mm-hmm. Per tant, la ciutadania s'ha de conscienciar que això no és un joc de
No, està aquí
de marciano.
I és una realitat que la trobaran demà mateix, és evident.
Correcte. I que per tant, és important que hi hagi participació de l'opinió pública, un debat obert, i que els governs, en la seva acció, els governs democràtics, perquè els no democràtics ja sabem per què l'utilitzaran, però els governs democràtics estiguin obligats a sentir la veu de la ciutadania i no simplement la veu d'experts que tenen, les seves
clar,
agendes i els seus interessos i que saben de les implicacions socials tant com vostè.
Mm-hmm. Manel, una cosa, però tu dius que pot ser més intel·ligent que les persones, però a nivell cultural, per exemple, no? Un tema que genera una mica de moguda és que, clar, la intel·ligència artificial serà una escanya feines, moltes feines que ara es fan, que les fem nosaltres, les passarà a fer la intel·ligència artificial. Això també és una preocupació, sobretot en l'àmbit creatiu, no?
Això és una preocupació i és una realitat que ja comença a succeir i que succeirà. És a dir, això, per això jo crec que no és un perill, diguem-ne, o sigui, és un tema social perquè afectarà la societat, però de la mateixa manera que es destruiran feines, desapareixeran feines que les faran les màquines, també se'n crearan d'altres relacionades amb aquestes màquines i amb com controlar-les, amb com ensenyar-les, amb com fer-les, diguem-ne, útils pels nostres interessos, no? Per tant, aquest és un tema social que jo crec que a curt termini és molt important i, evidentment, una de les coses que s'ha de decidir és que, evidentment, si aquestes màquines no tenen vacances ni tenen... I els ritmes de productivitat són altíssims, doncs això vol dir uns rendiments que s'han de fer servir per alguna cosa, en particular per ajudar a la gent que comenci perdent la feina, per formar-los amb altres feines, etc. Per tant, aquest és un tema social que s'haurà de debatre i que està aquí, ja. ja està passant.
Que és el que demaneu vosaltres, que es debati, que no arribi imposat, eh? Que sí, sí. Precisament... I una última pregunta, a mi m'encanta el tema, la veritat, Manel, però hi ha una cosa que la màquina mai podrà replicar o reproduir, no? Que és la intuïció humana. És a dir, creus que a nivell, per exemple, de creació, de literatura, de música, la intel·ligència artificial podrà suplir-nos?
No sé què dir-te. No sé què dir-te. Jo estic veient coses que em deixen bastant impressionat. Ja dic que amb l'última versió del GPT-4, que aquest no està, diguem-ne, accessible com està el ChatGPT, hi ha coses que es veu, no sé si creativitat, però imaginació sí que es veu, eh?
I no potser podríem arribar a una generació de xavals que naixeran amb aquest ChatGPT i que ja s'identificaran més amb aquesta cultura digital artificial, no com naltros, que hem crescut amb una cultura analògica, però en canvi els xavals que naixen ara si naixeran amb aquest, com t'ho diria, amb aquest gust, no?
Òbviament, això canvia la cultura, és evident. I no solament això, sinó que en el futur aquesta intel·ligència artificial ben aprofitada amb la intel·ligència natural ens pot canviar i ens pot millorar o pot fer que la nostra espècie evolucioni molt més ràpidament del que podíem haver pensat. És a dir, jo fins fa 3 mesos pensava que no veuria realment cotxes i camions i autobusos conduir sols. Ara estic segur que si no tinc molta mala sort i moro quan me toca, ho veuré.
No. Manel, hem d'arribar fins al final, que ens queda 10 segons. Moltes gràcies per estar aquí a nosaltres a Arran de Mar i explicar-nos una mica el treball que esteu fent a Civicai. Merci, Manel.
Gràcies, a reveure.
Gràcies. I a Raneros, ens escoltem demà, com sempre, de 4 a 6.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, 107.6. Parlem de tu. Ràdio L'Escala.
Xarxa.